Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En plena campanya de la renda, el Parlament de Catalunya i el debat dels impostos. L'IRPF, especialment, també es podria debatre l'altra qüestió. Catalunya lidera, amb 11 impostos propis, la fiscalitat a Espanya. Per això ho deixem per un altre debat. Bon dia, sóc Sergi Tor i aquest debat arriba en un moment marcat per la inflació, el 3,4% aquest mes de març. Amb els últims anys, per posar dades damunt de la taula, els preus han pujat una mitjana del 16%. I això té un efecte directe respecte a l'IRPF. Encara que els salaris pugin, sovint és únicament per compensar el cost de la vida, però el contribuent pot acabar pagant més impostos. I això té una acció directa clara respecte a la capacitat adquisitiva de tots i totes. Davant d'això, una desena de comunitats ha ajustat l'IRPF per evitar aquest efecte. Què ha fet Catalunya? Res. No ha fet res. Paguem el mateix. I ara Junts per Catalunya ja és curiós. Mirin que han governat durant anys Catalunya. Els últims, amb Puigdemont i Torra, planteja una rebaixa d'impostos que previsiblement no prosperarà, però que reobre un debat de fons. Fins a quin punt la pressió fiscal és massa alta i com s'ha d'equilibrar amb el manteniment dels serveis públics? Junts i el Partit Popular contra l'infern fiscal de Pedro Sánchez i Salvador Illa. El debat no és únicament polític, també és tècnic. Tema impostos. Segons el Consell General d'Economistes, no haver ajustat l'IRPF a la inflació implica que, per exemple, una persona amb ingressos d'uns 25.000 euros anuals pot acabar pagant més de 250 euros addicionals l'any. I encara et donem un altre exemple. Per la compra d'un pis de 150.000 euros de cost, a Catalunya es poden pagar uns 15.000 euros en impostos, mentre que en altres comunitats la xifra és sensiblement inferior. Per entendre-ho millor, tenim aquí a la Yolanda Canales. Yolanda, què és el que diuen els experts?
I si et sembla, Sergi, per entendre aquest debat, comencem pel principi. Què és exactament l'IRPF i per què és tan important? Doncs bé, es tracta d'un impost clau perquè grava els ingressos dels ciutadans i és una de les principals fonts de finançament dels serveis públics. De fet, entre IVA i IRPF parlem d'un 40% aproximadament de la recaptació. Quin és el problema? Doncs que en un context d'inflació, encara que el sou pugi, el contribuent pot acabar pagant més impostos simplement perquè entra en un tram superior. És el que els economistes recomanen evitar amb la deflactació de l'impost. El professor d'Economia de la Universitat Autònoma de Barcelona, Ferran Brunet, ho explica així.
En el tram general, la inflació de preus i, per tant, la inflació de rendes també fa que recapti molt més, perquè l'IRPF és un impost progressiu. De manera que, a mesura que hi ha inflació, saltem de tram, anem pujant cap amunt i cada cop paguem una proporció superior. Oi? Per això al govern d'Espanya també se li dit que deflacti, faci el favor de deflactar l'IRPF.
En aquest context, la proposta de Junts planteja precisament això, rebaixar el tram autonòmic de l'IRPF i eliminar o reduir altres impostos com el de successions. Segons els defensors d'aquesta iniciativa, es tracta d'alleugerir la càrrega fiscal, especialment en un territori que sovint es percep com un dels que més pressió fiscal té de tot Espanya. I el professor Brunet comparteix aquesta idea. Catalunya és un infern fiscal.
En el cas autonòmic, doncs, efectivament, hi ha diferències entre les comunitats d'Espanya i doncs, Catalunya, doncs sí, és un infern fiscal, simplement. Tant des del punt de vista dels trams autonòmics com del nombre d'impostos autonòmics que té. Fixa't que en té 15,
sí.
Dos estan en els jutjats, dels altres l'important és una mica la taxa d'aigües i els altres són una mica per fer el paripé.
Però el debat no és només sobre si es paguen molts o pocs impostos. També té a veure amb les conseqüències econòmiques. Segons alguns economistes, una pressió fiscal elevada pot afectar decisions com invertir, crear empreses o fins i tot on viure. Un exemple clar és l'habitatge. Una part molt important del preu final d'un pis són impostos.
Gairebé el 50% del preu final d'un habitatge són impostos. Aleshores, escolti, què en diu vostè de promoció de l'habitatge? Baixi els impostos, que el preu es redueix a la meitat, d'acord? Doncs no.
Tot plegat situa el debat en un punt clau, trobar l'equilibri entre recaptar prou per mantenir serveis com sanitat o educació i evitar una pressió fiscal que pugui frenar l'activitat econòmica o també afectar el dia a dia dels ciutadans.
Gràcies, Yolanda. La conclusió sempre és clara. Paguem més impostos que ningú. Anem ja tot seguit a serveis. Sol, bon temps, tot i que hi haurà núvols alts a l'interior aquesta tarda, també a la zona del Pirineu, però temperatures estables. Les actuals a les capitals de Catalunya marquen registres primaverals. Barcelona 17 graus, Tarragona 18, Lleida 20, Girona 21 graus. Pel que fa referència al Principat d'Andorra, hores d'ara el termòmetre es troba als 12 graus de temperatura. Com s'està circulant hores d'ara per Catalunya? Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. En general, com és habitual a aquesta hora, parlem de calma en aquesta xarxa viària. Hi ha un petit tram, però, d'aturades aquí a l'autovia A2, zona de Sant Feliu de Llobregat, en sentit Martorell, bàsicament a causa d'unes obres que tallen dos carrils. Per tant, aquí sí que s'alenteix la marxa, autovia A2, Sant Feliu de Llobregat, sentit Martorell, per tant, sortint de Barcelona. I també parlem d'una ronda litoral encara un pèl carregada en sentit Llobregat. Hi trobarem aturades intermitents, 4-5 quilòmetres, entre el Fòrum i la Barceloneta, com us dèiem, en sentit Llobregat. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Per la nostra forma de vida, pels avanços sanitaris, hi ha una situació sempre positiva. I és que Espanya disposa d'una de les majors esperances de vida que hi ha hores d'ara al món. Això també significa, en aquest cas, que hi hagi un increment d'un gruix de persones que a partir dels 50 anys es van imposant gairebé amb els segments de la població. Complir anys és bo, però també incorpora un altre factor, que és el factor del prejudici a causa de tenir una determinada edat amb el nostre carnet d'identitat. Això té un nom, l'edatisme, que continua sent una barrera silenciosa especialment el que seria el mercat laboral, però que afortunadament comencen a aparèixer senyals de canvi. A Espanya, gairebé la meitat de les persones que busquen feina asseguren que, malauradament, han patit discriminació per la seva edat, especialment a partir dels 45 anys. Segons un informe de la Creu Roja, 6 de cada 10 persones que busquen feina a partir dels 45 anys han patit aquest prejudici. La senyal de canvi és que se'n parle i que cada cop, doncs, hi ha també un canvi significatiu. A més, també hi ha l'altra part, quan parlem d'en qüestions d'edat. Una de cada 4 joves diu que està descartat per falta d'experiència. Són sempre dos termes que a vegades col·lisionen: l'experiència amb el relleu generacional. El mercat penalitza a vegades els dos casos. A Catalunya, un estudi de la Fundació Pimec indica que el 74% de les petites i mitjanes empreses reconeixen l'existència de la discriminació per edat, però també afirmen que el 72% assegura haver incorporat a talent sènior en l'últim any. Josepa González, president de Pimec, l'autora d'aquest estudi, ha passat per Herrera en COPE Catalunya i Andorra. Quina anàlisi fa d'aquest informe, Yolanda Canales?
Doncs que l'edatisme, o dit d'una altra manera, la discriminació per edat en el món laboral, és un fenomen que, lluny de desaparèixer, continua afectant especialment les persones a partir dels 45 o 50 anys, tot i que el context demogràfic està canviant, perquè hi ha menys natalitat, més esperança de vida i també hi ha una població activa cada cop més envellida. En aquest escenari, el president de la Fundació Pimec, Josep González, admet que la realitat és clara. Amb l'edat, trobar feina es complica, però també apunta que hi ha un cert canvi de tendència.
Hi ha una constatació de que a partir dels 50, 47, més o menys aquesta edat, o 45, fins i tot podríem dir, doncs hi ha més dificultats per trobar feina, no? També és veritat que les empreses cada cop els hi costa, però cada cop més pensen en la gent sènior, en la gent de més d'aquesta edat.
Segons explica González, una majoria d'empreses ja comencen a apostar per aquest talent amb experiència. I no només això, quan ho fan, el resultat acostuma a ser molt positiu.
amb aquestes enquestes que fem, el resultat és que totes les empreses que hem trobat, que han incorporat perfils d'aquesta edat, perfils de 50 anys per entendre'ns, sí, estan encantades. O sigui, no hi ha ni una empresa que hagi modificat la seva opinió respecte a contractació d'aquesta gent. Mm. És una prova de que contractar gent d'aquest perfil o barrejar-ho amb d'altres perfils és una bona praxis que haurien de seguir i que estan seguint moltes empreses.
Aleshores, per què encara existeixen aquestes reticències? Doncs el mateix González apunta a dos factors principals. D'una banda, el temor a que aquests professionals demanin salaris més elevats. De l'altra, el prejudici sobre una suposada menor adaptació a les competències digitals. Unes barreres que, segons ell, sovint no es corresponen amb la realitat. Davant d'aquest panorama, des de la Fundació PIMEC es treballa per revertir aquesta situació i conscienciar el teixit empresarial, especialment en un moment en què el mercat laboral necessita cada cop més aquest perfil.
Hi ha una oferta de gent sènior molt interessant que les empreses haurien d'aprofitar, però també som conscients que moltes vegades les empreses fan una certa discriminació en aquest aspecte i, per tant, des de la Fundació és una de les àrees de treball que tenim de recabar l'interès de les empreses perquè pensin en perfils sèniors. I, de fet, està augmentant la contractació de gent gran, diguem, de gent sènior.
En definitiva, l'edatisme continua sent un repte, però també una oportunitat. En un mercat laboral en transformació, integrar experiència i joventut no només és una qüestió d'equitat, sinó també d'eficiència econòmica.
Gràcies, Yolanda. Interessant les paraules d'aquest informe de Josep González, interessant també el que ens ha dit la Yolanda Canales. I saludem ara tot seguit aquí a migdia a COPE Catalunya i Andorra. Mirin, és una entrevista gratificant. En aquest cas, és la edat, ja ha superat la edat del límit de la seva jubilació, però aquesta persona continua treballant i, a més, té ganes de treballar i té ganes d'estar activa. S'ha de respectar tot. Els milers i milers de persones que estan molt contentes quan acaben la seva feina i la seva edat al límit d'entrar a la jubilació per tenir temps a disposar per elles mateixes i per la família, i les altres que encara volen continuar treballant. Aviam, anem cap a Torrelles de Llobregat i saludem a Josep Oller. Josep Oller, benvingut i bon dia.
Bon dia i moltes gràcies per entrevistar-me i poder explicar les coses que fem.
Primer de tot, perdoni la meva indiscreció, quina edat té vostè?
72 anys.
72 anys i vostè és psiquiatre?
Sí.
I continua en actiu?
Continuo en actiu treballant a la meva consulta, però continuo actiu treballant o col·laborant, vaja, amb el CEAP, amb aquest equip que és Servei Especialitzat d'Atenció a les Persones Grans, que intervé en casos de no bon tracte o de maltractament a les persones grans. I, a més, sóc membre del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat i representant de la gent gran del Baix Llobregat en el Consell General de la Gent Gran de Catalunya.
Per això és gratificant aquesta entrevista, veure persones amb aquesta voluntarietat amb temes tan difícils, tan complicats, com són els maltractaments a persones grans, a persones de la seva generació. La pregunta que ens formulem a Josep als 72 anys és: per què vol continuar en actiu?
Perquè m'agrada el que faig, perquè és una manera de poder aportar el llegat de la meva experiència durant 50 anys d'exercici professional i, sobretot, perquè m'agrada estar implicat en les coses que passen en el món actualment.
M'acaba de parlar vostè de l'experiència, és la paraula clau, però també hi ha una altra que podríem obrir el debat, també molt necessària, que aquí parlem al migdia de COPE Catalunya, com és el relleu generacional. On hi ha la combinació entre l'obligat relleu generacional i també la necessària experiència alhora?
Treballar conjuntament. És, d'alguna manera, reivindicar una figura que actualment està, bueno, molt diluïda, no?, que és la figura, perdonaran que digui aquesta paraula, la paraula mestra, no? Jo sempre poso un exemple. Quan jo vaig començar a estudiar medicina, en els anys 70, una imatge que es veia amb molta freqüència era la d'un grup d'estudiants de segon, de tercer, de quart curs de medicina que anaven seguint, no?, el cirurgià o el professor de medicina interna, no?, i anaven escoltant les seves explicacions, no?, davant del malalt o les explicacions en el quiròfan, no?, és a dir, i tots ens barallàvem per ocupar un bon lloc i poder veure i escoltar, no?, el saber i la transmissió d'aquella persona que ja portava molts anys exercint la seva professió i que nosaltres ens volíem nodrir de tot el saber i de tota l'experiència d'aquella persona. Jo crec que aquesta dialèctica, aquesta dinàmica, l'hem de tornar a reivindicar, no? És trobar-nos els sèniors, no?, els que ja tenim recorregut de molts anys, no?, amb els joves, no?, i poder tenir un diàleg, no?, i que aquest diàleg ens permeti fer una transmissió de tot allò que nosaltres hem anat aprenent al llarg de la nostra vida. Jo crec que aquesta és la clau.
Perquè vostè, quan parla amb un psiquiatre recent llicenciat, que pot tenir 23 o 24 anys, veu moltes diferències entre el que ell sap i el que vostè sap?
Hi ha moltíssimes diferències per a una raó relativament senzilla, perquè les noves generacions, específicament les noves generacions en el camp de la psicologia i la psiquiatria, estan molt condicionades per el que ve de l'altre cantó de l'Atlàntic, és a dir, el que ve dels Estats Units. I el que ve dels Estats Units és una psiquiatria basada molt en el concepte de trastorn mental, que és un concepte feble, és un concepte que científicament no se sosté per cap lloc, no? I, en canvi, matèries importants com són la psicopatologia, és el fonament de la nostra feina, això ocupa un lloc molt, molt poc predominant amb la formació tant de psicòlegs clínics com de psiquiatres. I després una altra cosa, i és que la formació actual ha oblidat totalment tot el saber de la gran tradició psiquiàtrica europea, bàsicament la d'Alemanya, França, Itàlia i Anglaterra. Aquest és un gran problema.
No, és molt interessant el que vostè m'està dient, evidentment, d'aquesta invasió, que no sabia pas dels coneixements dels americans i que està influint amb el nostre tarannà també mediterrani. Això es donaria pas potser en una altra entrevista. Avui, que ens centrem en la seva activitat als 72 anys, la família què li diu?
La família es queixa. La família es queixa.
La família es queixa.
La família es queixa. La família em diu que home, que no cal que portis aquest ritme, que ja tens 72 anys, que t'hauries de prendre la vida més tranquil·lament. Miri, recordo que el dia que em vaig jubilar, el penúltim pacient, que jo li vaig dir, bueno, m'acomiado de vostè perquè avui és l'últim dia que treballo aquí a l'hospital. I quan se'n va anar, tot somrient, em diu, escolti, vostè ara se jubila i ara podrà aprofitar per viatjar.
Sí.
Per viatjar. I jo li vaig agrair, li vaig somriure i tal, però el que jo pensava és, sí, viatjaré, però no em mouré gaire lluny de casa perquè aniré a visitar persones o aniré a reunir-me amb els meus col·legues del CEAP o a participar amb l'elaboració d'un llibre, etc. I és el que estic fent.
72 anys, i suposo que vol continuar als 80, als 90, és a dir, fins a allò que diuen que fins que el cos aguanti, no?
Fins que l'Alzheimer m'ataqui, sí.
Bueno, confio que sigui d'aquí molts anys, perquè la feina és molt important.
Jo també.
Perquè estic pensant que el maltractament a persones grans, viure aquesta traumàtica experiència, és molt important que el teu interlocutor sigui de la teva generació, perquè dona confiança. És a dir, una persona gran maltractada, molt millor que sigui un psiquiatre de la seva edat, que no passa a vegades doncs, una persona més jove. Parlo per una raó de confiança, perquè evidentment la persona jove també està suficientment preparada. Josep Moya, des de Torrelles de Llobregat, li agraeixo la seva presència avui aquí, la seva entrada, i aportar doncs, els seus coneixements als oients de migdia de COPE Catalunya i Andorra. Un plaer.
Moltes gràcies a vostès.
Entrevistes que són gratificants. Parlem ja de la crònica política. Això ja és el nostre dia a dia. Som gairebé una setmana de Sant Jordi, a uns 8 dies, i el govern de la Generalitat no té pressupost. Bé, ja han passat 3 Sant Jordis sense pressupostos. L'últim, que ja està exprimit, esgotat i en paper groc, data del 2023. Imagini'ns una empresa sense un pressupost anual. Bé, sol és imaginació. Illa no segueix el que va fer Pere Aragonès de convocar eleccions i governa amb ampliacions de crèdit. L'última aprovada de 6.000 milions d'euros i que dia passa any empeny. I així podem estar fins al 2028. Hi ha coses pendents, importants i claus perquè la gran crisi de la mobilitat d'aquest any té molts factors. D'acord, però la falta de planificació, execució i posada en marxa de grans infraestructures és un element clau. Un cas concret, la B40, la Ronda Nord entre Sabadell i Terrassa, l'últim calendari ja és de l'inici d'obres a partir del 2028. Curiós, amb any electoral. Parlem ara del present, pendents del pacte en diferit entre PSC, Esquerra i Comuns, i ara surt una nova reclamació dels independentistes. Esquerra reclama la creació d'una autoritat aeroportuària de Catalunya amb competències per planificar i d'ordenació del sector. Josep Maria Jové, portaveu d'Esquerra al Parlament.
President, vam plantejar la necessitat de la creació d'un ens públic català que agrupi totes les competències de la Generalitat de l'àmbit aeronàutic i aeroportuari, l'Autoritat Aeroportuària de Catalunya, que ens ha de donar la musculatura tècnica necessària per a poder liderar des de Catalunya la governança d'aquest sistema.
Resposta de Salvador Illa al Parlament de Manuel. Assumeix el compromís, no posa calendari i expressa una voluntat política.
Horitzó, que vam fixar també en els acords. Jo crec que això serà bastant immediat. Sap vostè que s'hi està treballant. Crec que les coses van per bon camí. Respectarem els marcs legals que hi ha, però evidentment garantirem una presència del govern de Catalunya en la presa de decisions, en la planificació i en la governança de les grans infraestructures de transport a Catalunya.
A Catalunya, en l'actualitat, hi ha 2 xarxes aeroportuàries, la nacional, que encapçala Barcelona al Prat, al costat de Reus i Girona, i l'autonòmica, que depèn del govern de la Generalitat i que compta amb 3 aeròdroms més petits. I un aeroport, l'aeroport Lleida-Alguaire, Sabadell i Andorra-La Seu. Canviant de tema, els menjadors escolars faran un gir important a partir del dijous de la setmana que ve. Entra en vigor el nou decret que aposta per menús més saludables. Això vol dir que tindran menys sucres i ultraprocessats i més fruita, verdura i peix, Yolanda Canales.
Els centres educatius es preparen per aplicar un nou model d'alimentació més saludable, alineat amb la dieta mediterrània. El decret introdueix canvis significatius. Es redueix la presència de carn, especialment la vermella i la processada, es potencia el consum de peix, llegums i hortalisses i es prioritzen opcions com el pa integral o les amanides. Segons la nutricionista Laura Morales, es tracta d'un pas clar en la bona direcció.
De fet, és un canvi molt beneficiós perquè, començant, per exemple, per aquesta reducció de 3 racions a la setmana de carn, per exemple, amb un màxim d'una ració de carn vermella a la setmana i un màxim de 2 a la carn processada en el mes, ja és un canvi bastant beneficiós dintre de tots els que hi ha, no?
El nou decret també incideix en altres aspectes clau, com garantir l'aigua com a beguda principal i restringir l'accés a refrescos ensucrats o estimulants, un canvi que busca frenar hàbits poc saludables entre els més joves. Amb tot, no serà fàcil la transició. La desaparició de la bruixeria i la limitació de màquines expenedores poden generar resistències, especialment entre adolescents. Amb tot, els experts insisteixen que l'impacte pot ser molt positiu a llarg termini. I és que l'escola no només alimenta, sinó que també educa. Els hàbits que s'hi adquireixen poden marcar el futur dels infants.
Òbviament, els hàbits de principis comencen a casa, però gran part del temps el passen a l'escola i si hi ha opcions, per exemple, abans hi havia molts fregits al llarg de la setmana, ara també els han reduït moltíssim a un màxim d'una ració a la setmana, per exemple. Tot això, vulguis o no, segueix en la mateixa línia de reduir aquesta lluita contra l'obesitat, no?
En definitiva, amb aquesta reforma es pretén que els menús escolars siguin com una mena d'eina de salut pública, una aposta per millorar l'alimentació des de la base i contribuir a prevenir problemes com l'obesitat infantil.
Plana de successos del dia d'avui a Tarragona. La Guàrdia Civil ha desmantellat una clínica estètica clandestina que feia tractaments estètics sense qualificació professional ni autorització sanitària. La xarxa també tenia pisos a València i a Alacant, Yolanda Bernal.
Doncs aquests centres feien servir medicaments sense control mèdic i oferien preus econòmics d'uns 200 euros. La clínica aplicava bòtox i àcid hialurònic sense qualificació professional. Formaven part d'un grup que distribuïa medicaments sense control mèdic a Espanya i a Europa. Una xarxa criminal dedicada al tràfic internacional de medicaments i productes sanitaris que distribuïa els fàrmacs per Espanya, Lituània i també el Regne Unit.
I la Policia Nacional expulsa als seus respectius països d'origen a 6 ciutadans multireincidents a Catalunya en aplicació de la llei d'estrangeria. Yolanda, acumulaven un llarg historial delictiu.
Comptaven amb més de 50 antecedents per delictes contra el patrimoni, robatoris amb violència, intimidació, furts i també delictes de lesions o amenaces. A banda, a un d'ells li constava una detenció per maltractament en l'àmbit familiar i altres tres detencions per incompliment de la condemna. La pràctica totalitat dels delictes s'haurien comès a Barcelona i l'àrea metropolitana i en l'operatiu hi han participat 12 efectius de la policia i 5 vehicles del mateix cos.
Gràcies, Yolanda. Anem a publicitat i després tornem. Primer, amb una bona notícia, la creació del Premi Internacional Barcelona per la Pau amb les institucions i la Fundació Pau Casals. I després parlem de les modes del pentinat i compte que poden crear alopècia. Publicitat i parlem d'aquests temes.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Ángel Expósito es el referente informativo y lidera el crecimiento de la radio nocturna en España.
En España trabaja más gente que nunca. Mira, ¿cuál es la realidad, por ejemplo, de los autónomos?
Según el EGM, ya sois más de 1 millón de personas las que a diario buscáis en la linterna de COPE las claves para entender un mundo cambiante y cómo te afecta todo lo que sucede.
Ángel Expósito le gusta escucharte y también sentirse escuchado.
¿Cómo empezáis?
Esto nace del negocio familiar de mi padre y...
Por eso te decimos gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
¡Valorado!
Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
¿Yo por ladrón hago saltar la alarma?
Sí.
¿Pero si yo fuera una mascota, no?
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Com dèiem, l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i la Fundació Pau Casals impulsen la creació del Premi Internacional Barcelona per la Pau, un guardó que vol reconèixer iniciatives amb impacte global en la promoció de la convivència, els drets humans i la resolució pacífica de conflictes. El premi, dotat amb 30.000 euros, tindrà caràcter bienal. La primera edició es lliurarà a principis del 2027 en el marc del 150è aniversari del naixement de Pau Casals. La seva música i Guillermo Castro ens informen.
Això que heu escoltat ara són les notes que el mestre Pau Casals va convertir en un crit universal de llibertat, una melodia que avui ha tornat a bategar la ciutat de Barcelona. La iniciativa ha coincidit amb el 150è aniversari del naixement del mestre Casals i busca finançar projectes que tinguin un impacte real a la cultura de la pau arreu del món. L'alcalde ha subratllat que en un moment on el multilateralisme està en risc, Barcelona ha de fer valdre la seva veu internacional.
Som una ciutat antibèl·lica, som una ciutat de pau. El primer Premi Internacional d'Impacte Global de la nostra ciutat havia de ser, sense cap dubte, un premi dedicat a estendre la cultura de la pau. Ens agrada dir que quan Barcelona parla, el món escolta.
L'acte ha comptat amb la presència d'un consell assessor d'excepció, on destaca la figura d'Isabel Allende, presidenta de la Fundació Salvador Allende. La política xilena ha recordat que la pau no és una idea abstracta, sinó la capacitat democràtica de gestionar els conflictes sense destruir les regles de la convivència. Allende ha definit el premi com un exercici de responsabilitat davant el creixement dels discursos autoritaris.
Muchas veces pensamos que la paz se construye a partir de los grandes acuerdos internacionales o negociaciones entre estados. Sin embargo, la evidencia nos puede demostrar que también se construye desde las sociedades, en las instituciones, en la cultura democrática de nuestras comunidades.
El moment més emotiu de la presentació ha arribat quan la violoncel·lista Candela Puigbó ha fet sonar el violoncel original de Pau Casals, un instrument lavert de so profund que el mestre va tocar durant més de 60 anys. Una imatge potent per tancar un acte que situa Barcelona novament com a ciutat refugi i pont de diàleg a la Mediterrània.
Gràcies, Guillem. I la alopècia ja no és només una preocupació associada a la edat. La caiguda del cabell és un problema creixent entre joves de 18 i 25 anys. Mar Puerto, bona tarda.
Molt bona tarda, Sergi.
Què està passant, Mar?
Doncs que fàrmacs per aprimar-se, com l'Ozempic, o també pentinats molt tibants associats a la moda del clean look, la moda coreana, com monyos o trenes molt estretes i molt tibants, poden provocar alopècia per tracció i els joves que s'ho fan ja comencen a notar els seus efectes. Ens ho explica el doctor Íñigo de Felipe, dermatòleg i fundador del grup De Felipe.
Van descubriendo, sobre todo estas chicas jóvenes, que cada vez en la zona de las entradas tienen menos pelo y los vemos rotos. ¿Eh? Con el tricoscopio esto se puede ver perfectamente. Entonces no es una alopecia endogenética, no es una caída de pelo, simplemente una tracción. Y tiene fácil solución, que es llevar el pelo un poco más suelto. Y luego la otra cosa, el Ozempic es un tipo de fármaco que le llaman GLPs, ¿no? Que son proteínas que imitan al glucagón. Entonces le hacen pensar al cuerpo que ya tiene glucosa, entonces el cuerpo come menos y entra como en un estado en el que va destruyendo su propia grasa, etcétera. Entonces, si tú provocas esta reacción en el cuerpo, no te sorprenda que el pelo también se vaya de vacaciones.
Els especialistes insisteixen en que cal desconfiar de productes miracle que es promocionen a les xarxes socials, com per exemple xampús o cosmètics que poden ajudar a millorar l'aspecte del cabell, però no solucionen el problema. I és que la moda del clean look ha agafat molt protagonisme en els darrers anys. Influencers que ensenyen a les xarxes socials la quantitat d'hores que aquest pentinat tan tibant aguanta intacte.
I saludem al migdia de COPE Catalunya i Andorra Marimar Jiménez, perruquera experta en tricologia capilar de l'Acadèmia Casanova de Mataró. Marimar, benvinguda i bon migdia.
Hola, bon dia. Gràcies.
Sí, primer de tot, les modes com s'instauren? És a dir, és un actor, és un futbolista, com se pot arribar a instaurar una moda capilar?
Bueno, avui en dia les modes venen molt donades per les redes socials. Pensem que la joventut estan tot el dia mirant pues, xarxes socials, TikTok, Instagram, bueno, totes aquestes xarxes socials. Avui en dia, més que un personatge en concret, són molts personatges que surten a les redes socials.
Val. La xarxa social és l'instrument, és el vehicle, però qui sí. decideix que de cop i volta tots els adolescents vulguin anar amb un pentinat molt idèntic? O com es decideix?
Bueno, jo crec que la manera de veure ells, els personatges de referència, que bueno, que tenen un look especial, que continua amb el temps, que ells els veuen cada dia per redes socials, pues ells se pensen que aquesta persona va sempre de la mateixa manera i ells el que intenten és copiar aquesta manera de portar pues, bueno, el mateix pentinat, el mateix look que porten aquestes persones que surten a redes socials. Sí que és veritat que el que et deia abans, que ells se pensen que aquesta persona va sempre pentinada de la mateixa manera i no és així, és un moment del dia. Clar, això és lo difícil que nosaltres tenim quan els hi volem explicar, que aquestes coses són complicades de portar amb el temps. aquest tipus de pentinat. Clar,
la referència sempre serien músics, esportistes, actors i actrius, i després quan entra en una generació ja gairebé tothom vol estar com està l'altre, no?
Correcte, sí, sí. Fem moltes coses pues, per això, per lo que veiem i per lo que nosaltres volem que mos vegin d'aquesta manera. Intentar donar un look que està acorde amb lo que se porta en aquell moment.
I a hores d'ara estan demanant molt aquesta moda del clean look?
Aquest tipus de look, pensem que ja no és només aquest look, és simplement una cua que porten les noies adolescents cada dia per anar a classe, ja és problemàtic. El green look, el tipus d'aquesta moda, sí que és veritat que fa molt mal, però jo no crec que sigui tant perquè no ho porten durant molts dies. És més els pentinats diaris que se fan de cues, de trenes, de les trenes aquestes boxejadores que estan molt de moda també ara, tot aquest tipus de look que portem continuat amb el temps és el més problemàtic, perquè aquest tipus de look que vostè me parla del green look ho porten un dia determinat per sortir a la nit.
Marimar Jiménez, gràcies per parlar-nos d'aquestes noves tendències, també alertar-nos de la seva perillositat, però les modes són les modes. Tothom les ha seguit, però evidentment no han de ser esclaus d'una moda. Des de l'Acadèmia Casanova de Mataró, Marimar, gràcies i bon migdia.
Gràcies a vostès, bon migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver...
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Murprotec.
Recte final del migdia a COPE. Tenim ganes de continuar amb la ràdio a les 3:05. Parlem de les claus del partit per entendre el millor i avui suposo que el menú serà les claus del perquè de l'eliminació. Joan Batllori, bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Sí, sí, estarem amb la ressaca d'aquesta eliminació del Barça de la Champions. El Barça va guanyar 1-2 al Metropolitano, però cau 3-2 al global de l'eliminatòria. Per tant, és l'Atlètic de Madrid qui avança a les semifinals. El Barça està fora després de fer una molt bona eliminatòria. Es va posar 0-2 per davant al marcador. Just abans del descans en retalla l'Atlètic de Madrid. També al final del partit el Barça va acabar amb 10 a 15 minuts del final, expulsió d'Eric, i buscarem les claus evidentment d'aquesta eliminació. La veritat és que el Barça en tota l'eliminatòria no ha tingut sort en els moments clau i tampoc li han jugat a favor les decisions arbitrals. En aquest sentit, escoltarem a Joan Laporta, el president electe del Barça, que s'ha queixat duríssimament de l'arbitratge que ha patit el Barça a l'eliminatòria fa uns minuts a les instal·lacions del Tennis Barcelona. El PSG de Luis Enrique també està a semifinals després d'eliminar 0-2 al Liverpool. Avui pendents del Real Madrid, que visita el Bayern amb 1-2 pels alemanys de l'anada. També avui Arsenal Sporting de Portugal amb 0-1 pels anglesos de l'anada. I tarda molt important també pel bàsquet català. La penya juga a Atenes a la pista de l'AEK, l'accés a la Final Four de la Champions de Badalona, i a l'Uni Girona juga a quarts de final de la final a 6 de l'Eurolliga Saragossa contra el Venècia. A més, estarem evidentment al Tennis Barcelona per saber com va la jornada al Godó.
Tota la sort per la penya i per l'Uni Girona. Estarem molt pendents de la ràdio. Jo no me moc d'aquí, vull escoltar-te, Joan.
Gràcies, Sergi. Fins ara.
3:05 Esports Tínia COPE, 3, inici la tarda amb Pilar García Muñiz, 3:05, les claus de l'actualitat esportiva aquí a COPE Catalunya.